Nicomedes Méndez. Qui és aquest bon home?
Un
tampoc la paraula no seria aquesta.
No era un mal home.
No, tot el que guanyava d'una casa seva, després fotia uns tiros que els deixava plegats a tots, però era bon home.
Era un personatge, no. Sí. Nicomedes Méndez López va néixer a Aro, la Rioja, tocant al País Basc, el 1842, va morir a Barcelona, l'octubre del 1912, amb 70 anys. Era el botxí titular de l'Audiència de Barcelona i el suplent de les audiències de València i de Saragossa. És un personatge peculiar. A finals del 19, a Espanya hi havia una dotzena de botxins, dels quals 5 eren famosos, eren reconeguts. El de Madrid era Áureo Fernández, el de Sevilla José Fernández, a Burgos Gregorio Mayoral, a Cáceres Saturnino de León, però el més famós de tots ells era Nicomedes Méndez. La seva figura va generar diverses obres literàries, contes, novel·les, una obra de teatre. Vicente Blasco Ibáñez es va inspirar en ell quan va crear el personatge Nicomedes Terruño, en el seu conte Un funcionario. Surt retratat en un quadre de Ramon Casas i fins i tot el Nicomedes va intentar obrir un local al Paral·lel amb el nom El Palacio de las Ejecuciones, que ja avanço que el van prohibir, ara ho explicarem.
Sí.
Com era aquest senyor? Aquest el retrata el Juan Buscón a La Vanguardia. Buscón és el pseudònim d'Ezequiel Buixet i Castells, codirector de La Vanguardia. Sí. Tenia una secció que es deia Busca Buscando, ell signava Juan Buscón, i el descriu. Diu que Nicomedes, ens estem parlant del final del 19, és tota una època per repassar. Diu, és un hombre de estatura regular, vestido sencillo y decorosamente, con el aspecto de un menestral endomingado. El rostro es apacible, sereno, con frecuencia risueño, era un home que tenia els ulls molt clars. Un aspecto simpático, diu. Su hablar es reposado, no puede excitar la menor repulsión. Com surt un butxí? Com es fa un butxí? No és qualsevol cosa. Per aconseguir la feina calia passar una sèrie de proves entre diversos competidors. Diu l'època...
Un càsting, perdona.
Per aconseguir la plaça de Nicomedes m'han presentat 200.
Ui.
200. Ho explicava la mateixa Vanguardia. Cuando la plaza de Verdugo está vacante, hay nubes de solicitantes y para triunfar se necesitan influencias, recomendaciones y méritos. A Nicomedes ja havia treballat, havia sigut ajudant del butxí de Madrid. Ell era un sabater i ell no tenia cap mena de remordiment pel que feia. De fet, en una entrevista que publicava la mateixa diària La Vanguardia, sí, el 16 de gener del 1892, diu, no soy yo quien mata a ese desgraciado. No son los tribunales quien le mandan quitar la vida. Él mismo es quien se mata con el crimen que cometió. Él es quien ha buscado su propio fin. Tenia, per tant, la consciència alliberada i s'ha de dir que era un home molt complidor com a treballador. Era un home, era tiquismiquis, era perfeccionista, era un treballador eficaç. Hi havia, en el món dels butxins, i sí, anava a dir en el gremi, hi havia com una competència professional, sobretot amb un altre butxí, un que es deia Gregorio Mayoral Sendino,
sí,
que en dic que era el de Saragossa,
sí,
de Burgos, perdona.
Sí.
Dient Mayoral Sendino sembla que parlem d'un àrbitre, amb els seus cognoms.
Sí, és veritat.
Aquest butxí...
I a més, Mayoral Sendino fa nom d'àrbitre.
Sí.
A les ordres del col·legio del senyor Mayoral Sendino, los, sí, equipos presentaron las siguientes alineaciones.
Del col·legio de Burgos, no?
Sí, del col·legio, sí.
Molt bé. Aquest li deien el abuelo, perquè tenia una llarga trajectòria. A l'abuelo, en el Garrot Vil, li deia la guitarra, de manera que quan tenia una execució, ell se'n deia que anava a tocar la guitarra.
Hosti.
Bé, també aquest abuelo va perfeccionar el seu estri i en va dissenyar un que, segons ell mateix deia i presumia, no hace ni pellizco, ni un rasguño, ni nada. És quasi instantàneo. Tres quartos de vuelta i en dos segundos...
Per tant, hi havia un Garrot Vil català.
Clar, què va fer Nicomedes? Va fer el seu. Si Mayoral Sendino perfecciona el seu Garrot Vil, perquè s'havia donat casos d'executats, mal executats, que li trenquen el ganyot però segueixen vius. I llavors allò era un escàndol, eh? Allò, crits, com rematar-lo, en fi. I llavors Nicomedes genera el seu propi Garrot Vil, que és com qualsevol altre Garrot Vil, és a dir, això funciona, és una cadira amb un pal al darrere que porta una argolla de ferro. El Garrot Vil és l'argolla de ferro pròpiament dita, que immobilitza el coll, i a la part del clatell hi ha un cargol, que el butxí fa girar, de manera fins que troba resistència.
Sí.
I en el moment de l'execució fa una volta ràpida, o mitja volta, i es desnuca el reu, que és el que li provoca la mort.
Carai!
Què va fer Nicomedes? No només desnucava el reu, sinó que li va introduir un punxó en aquest cargol que, al donar les voltes, no només el desnucava, sinó que li clavava aquest punxó en el bulb requint. Ja sé que és desagradable d'explicar, però ja et dic que alguna vegada havia passat que el reu quedava viu, amb crits en el patíbul, que l'havien de rematar com fos, i que ja, si ja de per si és violent, era extremadament violent el fet. El Garrot Vil va ser estrenat el 21 de novembre de 1894, amb èxit, amb l'execució de Santiago Salvador Franc, que va ser considerat culpable de posar una bomba al Liceu de Barcelona. Per entendre el gest del Garrot Vil, per entendre exactament això, hem anat a buscar un testimoni Potser costa d'entendre, però m'ha semblat interessant. Són els darrers botxins espanyols. Són Bernardo Sánchez Bascuñana, Vicente Copete i Antonio López Sierra.
A los órdenes del colegiado, los equipos a las internacionales y con los auxiliares de línea, los señores Sánchez Bascuñana, Vicente Copete i López Sierra.
Aquests són els tres. Aquests personatges, exlegionaris, exguàrdies civils, algun de la divisió azul, els van... Sí, unes joies. Els van registrar Basilio Martín Patino el 1973 en una pel·lícula clandestina que es va dir Queridísimos Verdugos. És una pel·lícula que no es va poder estrenar fins l'any 79, un cop mort Franco. Aquests tres botxins, que ells no volien dir-se botxins, no somos verdugos, somos ejecutores de sentencias, deien ells. Descrivien, a veure si s'entén, perquè no es pot dir que tinguin el do de la dicció, descriuen així el procés d'execució.
El aparato va puesto aquí. O sea, que como eso lleva una, como especie de un, una bisagra que sube y baja, pues ya se sabe que si, por ejemplo, la altura que tenga el reo, pues ya se sabe sobre poco más o menos, si hay que subirlo o hay que bajarlo.
Se sienta preso,
se sienta aquí.
Y se le pone así un poco.
Así.
Se pone, se corre, se le echa la pasadera...
Y se le pone el cinturón aquí. El cinturón aquí le coge. El cinturón
es la correa para agarrarlo.
A la manivela.
La manivela atrás que no lleva nada más que media vuelta. Que
la vuelta es que lleva 26 cerquetes.
El lecho de la manivela solamente es media vuelta. Con media vuelta se le echa el trinquete atrás, se le echa el trinquete atrás y ya se puede uno ir tranquilamente, que eso ya queda hecho.
Que puedes quedar tranquilamente, que esto ya queda hecho con media vuelta. Com funciona.
Fora de la feina, aquest home portava una vida relativament normal o no?
Portava una vida diferent. Quatre dades biogràfiques. Ell estava casat amb una senyora que es deia Alejandra Amor. Sí? Va tenir un fill i una filla. Ell, ja he comentat abans, que havia sigut ajudant dels botxins de Madrid i de Ciutat Real abans d'aconseguir plaça pròpia. Era sabater, com curiosament ho eren molts dels botxins de l'època, sabaters. Un dia quan li vam preguntar per què era botxí, va dir, diu, no ho sé, diu, vaig triar ser botxí com podria haver triat ser torero. És el seu punt de vista. Es calcula que va matar entre 50 i 80 persones, probablement més 80 que 50. El primer va ser a Manresa, el bandoler Panxamplà. Ell guanyava 55 duros al mes amb una paga extra de 100 pessetes per execució, tot i que ell sempre havia dit que ho faria a franc perquè era una feina social, com aquell qui diu. Què feia? Clar, aquest no és un ofici que t'ocupi moltes hores, perquè tu mataves o executaves un cop, dos l'any, a vegades n'havies de fer tres de cop, a vegades estaves anys sense matar-ne cap. Ell cuidava gallines i criava canaris. Era la seva màxima feina que tenia. Es passava el dia entre gallines i canaris.
Carai.
De tant en tant es presentava a la presó de Reina Amàlia, on hi havia la plaça de Corders, que és on hi havia el garrot vil, i ajustava i untava el garrot vil per tenir-lo a punt quan l'hagués de fet falta usar-lo. Era un home de costums, vestia una jaqueta de color blau, portava un barret bombí, es deixava una barba llarga i espessa, que només es treia, només es retallava quan havia de treballar, quan havia d'executar.
Quan havia d'executar, s'afaitava.
S'afaitava i es deixava només un bigotet. Va viure dues desgràcies personals importants que el van marcar. El 1892, la seva filla es va suïcidar perquè el seu promès la va deixar. Però la noia no es va suïcidar per l'abandonament del promès. És que el promès l'abandona un noi que estudiava medicina quan coneix que l'ofici del pare és botxí.
Esclar.
L'altre fill es va veure implicat en l'agressió a un guàrdia civil, va estar a punt de ser condemnat a mort, el fill, la qual cosa hauria obligat a matar-lo ell mateix.
Ostres!
Després, per diverses circumstàncies, aquest nano el van trobar mort sense saber qui el va matar. El tram final de la vida d'en Nicomedes és bastant trist. Ell es jubila el 1908, després d'executar Joan Rull, que és el primer executat a la presó Model de Barcelona.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
4 minuts i les 11, aquests últims 4 minuts abans d'arribar a les 11, continuem parlant d'aquest botxí que es deia...
Nicomedes.
Que volia muntar un negoci basat en la seva feina?
Sí, ell al final de la seva època, hem explicat que va tenir un parell de desgràcies personals, es va alcoholitzar i va tenir com un desig d'explicar les seves experiències i va decidir muntar el seu propi espectacle al Paral·lel, a la zona que se'n diu la Bretxa de Sant Pau, al costat del que es deia la Pajarera Catalana, i que amb els anys es convertiria en el Molino. La idea era un local que es digués El Palacio de las Ejecuciones. L'estrella seria ell mateix. A l'entrada es veuria el títol oficial de botxí, el seu retrat, la seva partida de naixement, i a dintre hi hauria un patíbul amb dos maniquís de cera, i ell així podria fer les demostracions i explicaria les millors anècdotes de la seva carrera. Li van prohibir. Nicomedes el que va fer es va instal·lar a Can Ramon, que era una tasca del carrer Vilà i Vilà, perquè estava convençut de l'èxit de la seva proposta, i allà va començar a donar conferències cada dimarts, dimecres i dissabte a les 9 de la nit. Ho feia a canvi de poder beure, feia a canvi només de beguda. Estava ple. Can Ramon estava ple per escoltar les històries d'en Nicomedes. Explicava les últimes frases del reu, les reaccions, els regals que alguns reus li havien fet en l'últim moment, els consells que li donaven aquest en Salvador, l'anarquista del Liceu, que va estrenar el Garrot Vil Català, i va dir que ho deixés, aquesta feina, que no li recomanava. Explicava que de tots els que va matar n'hi havia un que ell estava convençut que era innocent, perquè era l'únic que va reaccionar de forma diferent, i així va muntar l'espectacle de la seva trajectòria.
La Vanguardia va narrar l'execució.
És que s'ha de recuperar, heu de llegir, agafar la Maroteca i llegir les pàgines de La Vanguardia dels dies 16 i 17 de gener del 1892. En aquells moments no hi havia ràdio, no hi havia espectacle, i llavors si volies saber què passava havies de llegir el diari. Allà es relata fins al darrer detall el procés d'execució d'Isidre Montpart per part de Nicomedes Méndez. Montpart, pobre desgraciat, que va matar una nena de 5 anys i una altra d'11 per poder robar un parell de rellotges i 87 pessetes aquí a Sant Martí de Provençals. I es relata en detall la lectura de la sentència, la reacció del reu, com li van donant al llarg dels dos o tres últims dies tasses de caldo i copes de xerès, i pràcticament no dorm, com rep a capellans, a metges, és tot un ritual, eh? Es presenten els membres de la Germandat de la Pau i de la Caritat, que era un grup que s'encarregava d'acompanyar els reus les últimes hores, recollien caritat que li feien arribar a la mare del que executarien. Es relata la visita de la mare, l'última visita, que es pregunta què ha fet malament i que lluita per un indult que no arribarà. Es relata, això és espectacular, la visita del germà amb qui estava barallat el reu, per reconciliar-se abans de l'execució. Però és tanta l'emoció que no es poden arribar ni a tocar, perquè es desmaien tots dos germans.
Ostres!
És per viure, perquè és molt intens, eh? S'explica el darrer dinar que li preparen els cofrares de la Puríssima Sang. Aquests cofrades de la Puríssima Sang eren un grup, eren voluntaris, que acompanyaven el reu les últimes hores i, a canvi, obtenien estar a primera fila al moment de l'execució, que era com un premi. Estar a primera fila anava molt buscat. Doncs què s'oferien i què li feien? S'encarreguen del darrer de l'àpat, li encarreguen el taüt, s'encarregaran de dur-lo al cementiri, i l'àpat li fan amb coberts de plata, tovallons de fil, amb vaixella de porcelana i un menú. Expliquen de fideus a la cassola, vedella amb salsa i una pera. I finalment li donen un puro. En el cerimonial, hi ha un cerimonial en què el reu ha de perdonar el botxí davant dels capellans pel que li farà. El matarà, i el reu el perdona i el comprèn. S'escolta missa i es diu que des d'aquesta missa fins al moment de la mort el reu ja no pararà de plorar. L'han de vestir de color negre, segons el ritual, però no li troben la roba. Llavors li porten un vestit de color groc amb punts vermells, que no és tan rar perquè era la indumentària en què executaven... Sí, sembla molt torero. És la indumentària en què es matava els parricides. Era, diguéssim, el seu color. Però com aquest no quadrava, no s'ajustava, es va retardar fins que van trobar un vestit negre. Com troben el vestit negre? Eren temps de carnaval i van trobar una disfressa de fitxa de dominó de color negre amb punts de color rosa. Li treuen els punts de color rosa de la fitxa de dominó i ja tenen el vestit per l'executat. Ja el poden portar a matar. El portin al pati de Corders. El pati de Corders és el que avui és la plaça de Sant Josep Maria... plaça de Josep Maria Folch i Torres, davant de l'Institut Milà i Fontanals.
Sí, ja en
pugem...
de Sant Pau.
Aquí està. Allà és on va pintar un quadre Ramon Casas, de títol Garrot Vil, que retrata una escena amb Nicomedes Méndez executant. Hi ha tanta gent...
Hi ha un quadre del Casas que hi ha el Nicomedes Méndez.
Sí, senyor. Amb tot d'encaputxats, la guàrdia muntant... deixant que la gent no passés, perquè és ple de gent. Hi ha molt de silenci en el moment de l'execució. S'executa a les 8 del matí perquè és obligatori fer-ho de dia. Es trenca el silenci perquè una branca d'un dels arbres, un dels plataners, trenca pel pes de la gent que s'hi ha enfilat. Ja tenim els cofrades de la Puríssima Sang a primera fila. Estan a punt d'executar el reu, però ho han d'aturar perquè és tan baixet que no arriba al Garrot Vil. Li han de pujar unes mantes perquè arribi a la mida. Es dona la volta al Garrot Vil. Crec. El maten. I en aquell moment, en els nens, els hi foten un mastegot. Pam! I sona la banda municipal, un cop acaben de matar a l'executat. L'ordre era aquest. El mastegot era perquè els nens recordessin quin és el final per qui es porta malament. Li deien, perquè n'aprenguis. I acabada això, música, 4 hores d'exposició pública del cadàver, cap a Montjuïc i a la fossa comú.
Ai, tu, on li comides?
Matí de diumenge a Barcelona.
Matí de dijous a la ràdio, d'aquí uns moments l'última hora, on parlarem de música amb el Jordi Beltran, d'internet, amb en Josep Maria Ganyet, i també presentant el nou disc. Ara diré una cosa que semblarà una barbaritat, però és així. El nou disc de Nino Bravo, que té nou disc amb la Casa Azul. La família de Nino Bravo li va demanar a través de la discogràfica a Guille Milky Way que reversionés els clàssics de Nino Bravo amb la veu de Nino Bravo i musicalitzar-lo al segle XXI. D'aquí uns moments ho escoltem aquí al Món Arracú. La setmana que ve de què parlem, Pere?
Doncs és molt probable que rescatem a Jacques l'Esbudellador, perquè aquest és l'any que en fa 150.
Jacques l'Esbudellador.
150 anys de Jacques l'Esbudellador. El primer assassí en sèrie mediàtic, amb una vintena de persones que podrien ser ell, però que encara avui no se sap qui són. I ens agradaria explicar-lo ben explicat.
Va, la setmana que ve, en Enrique, en Pere i en Jacques, aquí al Món Arracú. Gràcies, Pere. Fins la setmana que ve. Ja.